I a banda de posar veu a la pel·lícula La ruta cap al Dorado i El geperut de Notre Dame, també sapigueu que ha estat director de doblatge de les cançons de diferents sèries i pel·lícules d'animació, com per exemple Pokémon o Les Supernenes. Yep.
Arribaré a ser el millor que hi pugui haver.
Això és Pokémon.
I Pokémon de fa molts anys, eh? Ja només pel so podem esbrinar que fa anys i anys que s'ha gravat aquest opening en català de Pokémon.
Te elijo a ti.
I una cosa que jo he descobert avui i dic, uau, com és que he viscut tants anys sense saber això? Resulta que Daniel Anglès és un gran fan de Rocío Jurado. Uh-huh. I el 2015 va publicar Daniel Anglès el seu primer disc d'estudi, un disc que es diu Punto de Rocío, que és un homenatge a Rocío Jurado.
Y me escapé contigo mar adentro sin escuchar las voces en el viento, como una ola se fue tu amor. Llegó a mi vida como una ola de fuerza desmedida. Sentí en mis labios tus labios de amapola como una ola. Y me escapé contigo mar adentro.
És preciosa la versió que
fa. M'encanta.
Per cert, aquest és un espectacle a Punto de Rocío que ja va fer Marc Sembola i que a dia d'avui és ell i Marc Sembola a la guitarra, punt.
No necessitem més.
A dia d'avui segueix rondant per Catalunya, a vegades arriba al Condal, d'on és director artístic, en fi. Encara el podreu veure.
No, moltíssimes ganes. També et dic, demano perdó. Demano perdó als oients, perquè és que avui us he posat a les 10 del matí aquesta cançó i no us la podreu treure del cap durant tot el dia. Jo des que l'he escoltat a primera hora del matí, el meu cervell va pensant, com una ola, com una ola.
La cançó és...
No parem. Quatre punts més sobre Daniel Anglès, més enllà d'aquestes curiositats, que sapigueu que ha fundat i és el director actual de l'Escola d'Arts Escèniques de Barcelona, Aules, una escola molt nom, també és fundador de la companyia del musical Més Petit, va ser subdirector, probablement l'heu vist a la televisió, i coach de l'Acadèmia d'Operación Triunfo 2011, membre del jurat del programa de TV3 O Happy Day, mai prou ben ponderat programa, durant la tercera i la quarta temporada, i també és coach del programa Eufòria TV3, i el que li preguntaré és per què... Ara sí que li preguntarem.
A veure, Giro.
Li preguntaré.
Preguntaràs.
Que em vaig presentar al càsting d'Eufòria, ell era un dels jurats.
Per què no em va agafar?
I no em va agafar, i de fet em va donar un consell que avui li retrauré. Diré, no et vaig entendre.
Vam dir que la propera vegada agafessis ukelele o alguna cosa així.
Sí, perquè vaig anar amb una guitarra desafinada.
Tu digue-li una cosa que el convencerà molt, digue-li que ets la Mònica Naranjo de Figueres.
Jo avui, per convèncer-lo, cantaria Rocío Jurado.
Com una ola. Una ola.
Sí.
Ja m'ajudaràs.
Vinga.
O el convenç o surt corrents.
Una de dues, no hi ha una altra opció. Que sapigueu avui, Daniel Anglès, a partir de les 11. A les 11 del matí, La Caravana.
Escolta, hem recordat musicals, però no és l'únic que podem recordar un dia com avui. Vallès, què recordem aquest 7 de juny?
Mira, tal dia com avui, el 1917, va néixer Dean Martin, actor i cantant nord-americà, creador d'autèntics hits com aquest.
When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine.
Tens musicals avui, eh?
Molt bé.
Sí. Està molt bé. Dean Martin, un dels grans.
De fet, avui us porto moltíssima música.
Que bé.
Perquè tal dia com avui, un 7 de juny de 1982, a Graceland, la mansió on vivia Elvis Presley, es va obrir al públic per primera vegada.
Hi ha una hi ha una versió d'UB40 que és molt guapa, d'aquesta cançó.
En fi, no sé per què ho hem fet, això.
Perdoneu, acabem de sonar molt bé, eh?
Sí.
Crec que
en
som molt poc conscients.
Segur que hem sonat...
No, tu, la teva aparició al final, uau.
Que no volia dir res, però...
Ho direm.
Gràcies.
Doncs que t'estimem, Judit, però teu és parlar davant d'un micròfon.
Mireu els ulls. Presley, que va néixer a Tupelo.
A Tupelo.
Sí, va néixer a la ciutat, al poble de Tupelo.
Tupelo.
Sí, sí. Tupelo.
Mira, primera notícia. En Rafa segur que no era d'aquest poble.
Ui.
Estan rient, per allà. He de dir que em donen suport. Ai. En fi.
No, jo guardo un silenci...
Silenci... No hi haurà resposta, eh?
Amb negat, un silenci...
Vols fer un silenci més majestuós?
Mira.
Ai, pareu.
Fins aquí?
Jo vaig guardant tots els talls en què si m'insulten.
No.
En fi, el viso dels grandíssims.
Rebreu alguna notificació?
No.
No.
En fi, sí, Elvis Presley, que va viure aquesta mansió durant 20 anys, és una casa que està a Memphis, i és una de les més visitades de tots els Estats Units. La transformació d'aquesta mansió en aquesta atracció turística va salvar la família d'Elvis Presley dels problemes financers que tenien després de la seva mort.
Vaja.
I també ha servit per mantenir viu el seu llegat. I un dia com avui, el 1990, Sau debuta amb el seu disc Quina nit, un disc que va ser tot un èxit i que els va catapultar la fama amb temes com aquest.
Clàssics més subats de Catalunya.
I tant. De fet, he buscat Boig per tu i m'ha sortit abans la versió de la Shakira que la versió de Sau. Això m'ha sorprès molt fort.
Compte,
molt, molt fort.
Li va cantar...
Molt, molt fort.
Bueno, per amor
al seu gran amor, Piqué.
En fi.
Sí, sí. En fi, i més aniversaris, perquè...
Ui, el que ve ara. Més que ho acabo de llegir.
Avui és l'aniversari de Tom Jones.
De les coses que només recordarà en Rafa, però tot recordem a Carlton.
A Carlton Banks, el cosí de Will Smith, el príncipe de Bel-Air, i els seus balls, la música de Tom Jones. Amb aquesta cançó.
Amb aquesta cançó, sí.
Amb aquesta cançó, concretament. Molt divertit.
Ep. Com que no puc introduir-me a la vostra conversa de persones...
Fas els cors.
Sí. No?
El príncipe de Bel-Air no saps res
d'aquest
que
estem
parlant.
No has vist res.
Que sí que l'he vist.
A veure, explica'm alguna
cosa. És Will Smith el protagonista.
Ho acabo de dir jo.
Ah, sí? Pues l'he escoltat.
És el que t'escolta, Rafa?
En fi, Tom Jones, avui fa 84 anys, així que el 84, felicitem des d'aquí a Radio Estel. Sí. I també és l'aniversari de l'actor Liam Neeson, que va néixer al 1952 i avui fa 72 anys.
El mestre Qui-Gon Jinn.
Sí, es dedica a fer pel·lícules de venjança.
Era un bon actor.
Havia estat un bon actor.
Era un bon actor que va fer la llista de Schindler, per exemple, i altres pel·lícules. I de sobte...
Home, ha fet pel·lícules molt bones.
Es va començar a venjar de la gent.
Li van posar davant un xec amb molts zeros.
Sí.
Mira,
sí,
te queremos matando gente. Diu, venga, lo que haga falta.
Ja ves fent.
I me voy a hacer una piscina, con lo que me queda.
I per acabar, com avui,
sí que és gran.
Un 7 de juny de 1958, va néixer el cantautor nord-americà Prince Rogers Nelson, mundialment conegut com a Prince.
Thank you.
dels grans fanàtics i experts de Prince en casa nostra és Hosmer.
Ah, sí?
El famós Hosmer.
És de veritat?
Sí, 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 és un fanàtic i fa xerrades i té articles.
Ah, mira.
Canten gairebé igual.
Ah, són del mateix pal.
Sobretot sí. En el tros.
A superfort, a superfort.
En fi.
En fi.
M'agrada molt, Prince. Aquesta cançó.
Sí, una cançó que va guanyar com a l'Òscar a millor banda sonora.
Ah, sí?
Recordem-ho.
Sí, sí, sí. Saps
sí.
Quina pel·lícula? Tens?
Quina pel·lícula era? Era...
No ho sé.
No, serà cançó, però no...
Crec que preparant l'engatussat se'n va sortir. I ara no,
ah, sí?
Sí, sí, sí. Però veus, fixa't, és un cas...
Jo no la tinc associada a cap pel·lícula.
Exacte, és un cas curiós perquè la cançó la tenim molt al cap, però no està associada a cap pel·lícula.
The Revolution.
Revolution, veus la pel·lícula?
No la coneix ningú.
No, perquè seria dolenta, però amb una bona cançó.
Ah, no, espera't. És un musical que es diu Purple Rain.
Ah?
Clar.
Sí. És que no fessin el musical de la cançó.
O a l'inrevés.
O a l'inrevés.
O a l'inrevés.
No, sí, exacte.
No, sí. Buscarem. En fi, ho hem vist amb l'Olma Giró i els musicals que ens ha portat, ho hem vist amb les cançons que ens ha portat per recordar un dia com avui Judit Vallès, però a part de cantar, la gent parla.
Sí, però també canta.
Ai!
Ah, anem a la fase del dia.
Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Un commissarida!
Ja tenim aquí, amics, companys de feina, amics oients, la calor, l'estiu.
Sí.
Ja el tenim aquí, les temperatures són insuportables.
Crec que ha dit el Miralles que baixaran, eh?
Oi, que bé, diumenge.
Jo, hasta que no lo vea, no lo veo.
Qui d'aquí no ha pogut dormir avui per la calor que feia?
Jo em poso ventilador, ja. En fi, en moment d'aire condicionat, de guerres per l'aire condicionat, de ventiladors, no ens enganyem més. És impossible, ja tenim aquí l'estiu, el caloret, i no ens el traurem de sobre en mesos. Ara diu el Mireia, és que baixa una mica, bueno, poc. Per tant, per endinsar-nos plenament, us porto avui en la frase del dia un fragment d'una de les cançons homenatge a l'estiu que jo crec que es transporta al més genuí d'aquesta època de l'any que ara comença. Per tant, recorrem al clàssic de clàssics, George Dan, val?
Ai.
Al cel sigui, i la frase que he triat és d'una de les seves creacions. Diu així. El chiringuito.
Rapsoda.
El chiringuito. Yo tengo un chiringuito a orilla de la playa. Lo tengo muy bonito y espero que tú vayas. El chiringuito.
De la playa, lo tengo muy bonito y espero que tú vayas.
En fi,
tenim a un productor de Mama Chicho.
Un fan absolut.
Encara continua.
La música i ell segueix.
Segueix perquè el seu cap no ha parat, ni pararà mai. Serà per sempre més, li sonarà el xiringuito al cap. Com deia l'Elutier...
Analitzem la frase.
El chiringuito. Aquí ja ens avisa de peor on aniran els tres de la cançó. La seva poesia continua. El chiringuito. Sempre hi ha despistats que no se la saben tan bé. I el bo d'en Georgi, que ho té ben present, insisteix en la idea principal de la cançó, que ningú es despisti, i ho remata amb un quart, el chiringuito.
Va.
Molt bé, ens situem. Tenim l'estiu a tope i el nostre protagonista de la cançó ens parla des d'on...
El chiringuito,
ho ha agafat, molt bé. I ara comença la lletra que ens diu una cosa que no se podia saber. Jo tengo un chiringuito. És important, perquè ara si es confirma que ell té un chiringuito. Fins ara només havia dit el chiringuito. Però ara sabem, a ciència certa, que ell és propietari, amb tot el que allò comporta, que la vida de l'hostaleria és sacrificadíssima.
Sí, 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 sí.
Però el Boden Giorgi ho viu amb optimisme. Però un chiringuito i a on? A orilla de la playa. Tota la lògica del món, chiringuito i orilla de la playa són sempre una gran idea. Van molt bé. No diu de quina platja, però imagino que serà per mantenir l'anonimat.
Fes un chiringuito al turó a l'home, igual la cosa no acaba de brullar.
Jo crec que el chiringuito...
Hi havia un, abans.
Exacte, hi ha de tot. Però ell té a orilla de la playa, que és el genuí.
Al turó de l'home hi havia un chiringuito.
Era l'única muntanya de Catalunya on hi havia un chiringuito.
Allà hi havia els Estats Units, que estaven allà...
Els Estats Units?
Què diem?
sí, ara ho busco. Tu continua, Rafa.
I perdoneu, feu el favor de dir guinguet en català.
No, que la cançó és el
xiringuito.
Xiringuito.
Si diu el xiringuito,
la saps qui no estava al xiringuito aquest que diu la Vallès? George Irán, perquè ell estava a orilla de la playa. Lo tengo muy bonito, segur que sí, encara que això sempre és subjectiu, però coneixen el bo d'en Georgi, vamos, zero dubtes, i espero que tu vayas. Aquí ens interpel·la a tots directament, ens mira als ulls, fa una crida a les masses.
Això ho feia molt ballant,
Home, però ell no diu, espero que vayáis, o espero que vengáis, diu, espero que tu, concretament, Joan Trias, tu, Vallès, tu, Giró, espero que tu vayáis. Tracte personalitzat meravellós, que sedueix molt. I termina amb una segona ronda de el xiringuito, el xiringuito, el xiringuito, el xiringuito. En fi, frases meravelloses per donar el tret de sortida a l'estiu. Properament, més frases de la mateixa cançó de Georgi Dan, perquè això només ha fet que començar.
Ole. Només caldrà saber... Només caldrà saber si la propera estació ens porta aquí, al xiringuito.
Pròxima estació, Judit Vallès.
Vallès, anem cap a un xiringuito o no?
A veure, vull saber si...
No? Tenim dades?
Sí, no, tenim dades de lo del Turó de l'Home. Ah. De veritat, que no us enganyo. Abans del Turó de l'Home hi havia un quartel militar dels Estats Units i hi havia també un observatori meteorològic. I allà dalt hi havia com una mena de bar i tu, quan pujaves, podies menjar gelats...
Ja, però això no és un...
Això és un bar de tota
la vida.
Un
bar de muntanya.
Un bar, però podríem dir-ne xiringuito de muntanya, no?
No, jo crec que el xiringuito a la guingueta és a la platja.
No vull que sentis sola, Vallès, jo estic amb tu.
Sí?
Podem dir-li xiringuito.
A veure, dir-li xiringuito.
Ara, no és a orilla de la playa, però...
Però ja està.
Però és a orilla de la muntanya.
I sí que hi havia americans, que ens hem quedat tots pelats.
Sí,
hi havia una base militar allà dalt, sí. En fi, no anem al Turó de l'Home, però...
No, hem anat breument.
Hem anat breument, però sí, anirem a propet, també. Agafarem els ferrocarrils i anirem a Sant Cugat.
A Sant Cugat?
A Sant Cugat, sí, perquè anirem a visitar un arbre molt, molt especial que hi ha a Sant Cugat. Ah. No és un arbre qualsevol, és un símbol molt important per Sant Cugat, perquè és un arbre que té 250 anys i es diu Pidanchandri. Pidanchandri.
Llavors... Té nom a colònia, Pidanchandri.
Pidanchandri.
250
anys. Sí, ara s'estan organitzant...
És un pi.
És un pi, exacte.
Ah. És un dels més coneguts, eh?
Sí. Ah, tu el coneixes, eh?
Sí, home, està...
I què tal?
No és aquell molt alt que està apuntalat?
Sí, exacte, està apuntalat.
Uns bojos el van cremar. Sí.
Val. Per allà passen moltes... la ruta Barcelona-Sant Cugat passa per davant d'aquest pi.
Sí, és un històric. pi històric, molt important.
Però què ha passat ara amb el pi?
No, que ara fa 250 anys d'aquest pi i s'estan organitzant tota mena d'actes per celebrar aquests 250 anys que s'allargaran, actes que s'allargaran fins l'octubre, Vull dir que la gent de Sant Cugat està de celebració, sí, s'ho pren molt seriosament.
Val.
Llavors, l'Ajuntament de Sant Cugat ho ha anunciat també aquests dies, que aquest pi té tots els números de ser catalogat com a arbre monumental de Catalunya. Llavors, l'alcalde de Sant Cugat, que es diu Josep Maria Vallès, ha dit que...
Avui has d'explicar alguna cosa?
S'ha de dir que el meu pare es diu igual, però no és l'alcalde de Sant Cugat. Per tant, he descobert que té un doble.
Sí, té doble vida. I ha buscat aquest nom al Google i abans surt l'alcalde que el
meu pare.
Hem de començar a buscar el seu pare perquè surti abans el pare.
Exacte. En fi, Josep Maria Vallès, no el meu pare, sinó l'alcalde de Sant Cugat, ha dit que tots els portaveus polítics de l'Ajuntament s'han posat d'acord per fer aquesta petició que aquest arbre, el Pidanchandri, sigui un arbre monumental. Han fet aquesta petició a la Generalitat. Llavors, ha passat una mica el que seria el primer filtre. Ara ho estan estudiant i podríem mig assegurar que diran que sí i que aquest arbre es convertirà en un pi monumental.
Pi monumental.
Sí, llavors, una mica d'història d'aquest arbre. El pi es va plantar el 1774 per marcar els límits d'unes terres.
I allà hi havia gent a Sant Cugat, allà.
Sí. Sant Cugat. Terres prehistòriques.
I abans
també.
Ja anava bé el ferrocarril i tot. Imagina't.
Imagina't. En fi, ara, avui dia, aquest pi fa 23 metres d'alçada i té un tronc de més de 3 metres de perímetre, una copa amb 21 metres d'amplada i té una forma bastant peculiar perquè Durant la nevada de 1962, l'arbre va perdre bona part de les seves branques, llavors és com que és molt alt, molt recte, i té només doncs, quatre branquetes a dalt, li falten, diguem-ne, més branques.
Yeah.
Llavors, el 1997, algú el volia tallar amb una serra mecànica el volien cremar, però els habitants de Sant Cugat el van salvar i no va acabar tallat. Sí que és cert que se li va calar foc, llavors per això l'han de revisar cada any, perquè és un arbre doncs, que ha patit bastant.
Això va passar, si no erro, també a Berga, amb el pi a les tres branques. Pujant cap a Caral, també el van voler serrar, el van cremar...
Jo no
també
entenc,
està apuntalat.
No entenc, no sé què fa això. Això que mai han trobat els brètols que van fer-ho.
Encara se'ls està buscant. En fi, el que dèiem, és un pi que ara està apuntalat, és a dir, que està doncs, recolzat per l'ajuda d'altres fustes que el sostenen, i els tècnics forestals doncs, el van revisant un cop a l'any perquè no li passi res i perquè no es caigui. Un pi molt important que ben aviat segurament podrem dir que estarà considerat pi monumental per la Generalitat.
Pins no ho sé.
No, però, escolta...
Però pinyons?
Ah, molt bé, aquesta.
I, perdona, i ambientador de pi.
També.
Molt bé.
També, també. Pi. Sabeu on
podeu
trobareu,
trobar,
no?
Exacte.
Va.
El dia de la cistella Capbravo. Fi de festa. Fi de festa.
El tema de Capbravo es pot cantar amb tos, eh?
Sí, sí.
No?
A veure com fas el saxo. Ja és més complicat.
Sí.
Ja és més complicat.
Sí, 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 sí.
En fi, que avui és el dia que, bravo, que tenim la cistella ja preparadeta per un de vosaltres que participi en els nostres jocs. Mira, mira, aquí està el redoble. Està practicant. Està practicant, José. No, surt perfectament, no cal que practiquis més. Practica José el redoble, però no li cal. Doncs això passarà al final del programa. Ja sabeu que Cap Bravo és el vostre supermercat de confiança. Molta gent fa la compra els divendres, doncs mira, nosaltres també, anem a fer la compra. 3.000 supermercats a les 4 províncies de Catalunya,
sí.
Això ho dic per treure a passejar el gat de la Olma, no? Tenim per aquí el gat de la Olma?
Ah, no, està el... dormint avui, deixa'l descansar.
Està dormint malament?
Mel.
No, està dormint, ja t'ho dic. Deixa't dormir, deu dormir.
És
una gata, no, no és un gat.
Té raó.
Mel.
Té raó, té raó.
Sape. Avui són abelles.
Sape.
Ai, pobra, deu estar somiant. 3.000 supermercats són...
Són legion, tantíssims, i la cistella, eh?
Mito.
La garça.
Avui què es pensa que és? Avui es pensa que és la
garça. La garça.
Sí, 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 sí.
Productes de proximitat, en la cistella trobareu, i quatre tipus d'oli, ni més ni menys. Vinga, anem a una pregunta del dia.
Vinga.
Avui és el dia mundial del...
Ai.
Què?
Donut.
Que dic jo, que si algun oient...
Sí.
O Carme Munté, per exemple...
Sí, sí, Carme.
Té moltes
facis.
Ganes avui de portar-nos un donut per aquest equip.
Home, no.
Un. Porta, i ens l'haurem de partir entre sis.
Porti cinc o sis.
Un per
uns
cada
quants.
Membre.
Som un per cada membre, dos
que
o tres per cada un.
Que nosaltres ho recollirem amb...
Sí.
Encantats.
L'acceptarem amb orgull i tots
sempre.
Els honors. Doncs avui és el Dia Mundial del Donut, però el que no sabeu és a sant de què. Resulta que aquest dia va sorgir a Chicago,
sí.
Cosa que sí que ens encaixa.
Sí, encaixa més.
Per iniciativa de l'Exèrcit de Salvació dels Estats Units.
Sí.
Com?
Per retre homenatge a les dones voluntàries de la Primera Guerra Mundial, anomenades Donut Dollies, perquè els hi portaven rosquilles als soldats.
Surt d'aquí el donut?
Sí. És a dir, el donut...
Pensava que sortiria dels Simpsons.
Homenatge a la rosquilla, eh?
Exacte. Aquestes dones rebien aquest nom i els hi portaven a l'exèrcit i tal els donuts. I a partir d'aquest dia es va fer aquest dia homenatge internacional. ¿Vale? Donut, rosquilla, etc. Bueno, hi ha curiositats. La rosquilla més gran del món, per exemple, es va fer al 93 a Nova York. Va pesar... Ho tinc en lliures, no sé quin serà el canvi, però gairebé 4.000 lliures, que això, jo no sé, mira, la Olma ja ens ho està calculant,
molt.
Segurament. Moltíssim, val? I hi ha infinitat de sabors i cobertures, per exemple, cobertura de wasabi, molt picant.
De wasabi?
Sí, sí.
Oh, m'encanta.
O una exquisita cobertura de flocs d'or de 24 quilats, valorat en 1.000 dòlars. Pots comprar-te un donut de 1.000 dòlars.
Veus.
Exactament. Total, que el donut, el més...
1.800 quilos.
Una tona. No, gairebé dues tones.
Està molt bé,
de
està
donut.
Molt bé. Bueno, doncs, si...
Amb això tira...
ho he dit bé, no? Mira.
Quina bogeria.
De baix?
Sí, 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 sí.
Amb això tiraríem, no?, per esmorzar l'equip, amb sí, sí. De 1.200 quilos.
Faríem una mica el vermutillo.
Bueno, després, després anem a Chicago i no passa
res. I ja està.
Per tant, la pregunta del dia és...
Sorprèn-me amb la pregunta.
Bueno, no, és molt senzilla, però si només, només poguessis salvar un tipus de donut per tota la vida, qui triaries? El de xocolata aquesta. O el clàssic de sucre, no?
El clàssic, no, glacejat.
Jo també, clàssic.
Jo també, clàssic. La Olma no tirarà cap al xocolata, que ja li encanta el
xocolata. Sí, m'agrada molt la xocolata. No. De festuc, també, donut de festuc.
Jo és que si fos donut de xocolata amb taronja...
Ai, no.
Igual, sí.
Jo estic molt a favor dels dònuts que dintre tenen
la
matèria.
Eh?
No, malmelada no, xocolata.
Però això, és un, sí. Això ja no és dònut.
És dònut.
Dònut és amb el forat.
És berlina.
No,
és berlina,
amb el forat, però
no, n'hi ha.
A dintre amb xocolata. Amb
és a dir, amb el forat... Bueno, però sí. Està allà, el forat està ple de xocolata.
No, el forat no existeix, és un dònut.
Ah, dònut normal, però a dins...
Amb una xeringa l'injecta xocolata a dintre i ja està.
Ah, no, no, ara que ho dius és veritat, que els he vist i els he tastat, o sigui que sí, sí.
Bon.
Doncs res, en el Dia Mundial del Dònut, aquesta és la pregunta, qui, de, quin tinsou, no? El clàssic de sucre o el de xocolata, quin salvariu? Respostes al 663-99-30-62, 663-99-30-62, i al final del programa... Sorteig. Cistella Cabravo.
Està molt bé.
Dia Cabravo. Festa Escolta'm, major.
Publicitat. I la Munté.
Ràdio Estel. A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. Una setmana a Boramar per 600 euros.
A Blanes, la Costa Brava.
Una setmana per 600 euros.
Un bungalow davant del mar per 600 euros.
Boramar, càmping familiar. 653-555-559.
Truca ara.
Només per estades fins al 7 de juliol. I per escoles, també Boramar.
653-555-559.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De què es parlarà? Amb Carme Munté, sotsdirectora de Catalunya Cristiana.
Vinga, va, dos minutets i ja arribarem a 2:15 del matí. Sots directora de la revista Catalunya Cristiana, del setmanari Catalunya Cristiana, Carme Munté, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Joan Trias.
Què ens porteu aquesta setmana?
Doncs anem de ruta.
Ah?
Vols seguir-nos?
Sí, tant.
Doncs ens n'anem cap a Ulldemolins.
Ep.
Un poble del Priorat a la falda de la Serra del Montsant. I em diràs per què hi heu anat. Doncs la portada ho diu tot del Catalunya Cristiana. I hem anat a entrevistar el que és el seu rector des de fa 45 anys, mossèn Joan Roig i Montserrat, que de fet ha estat nomenat fill adoptiu del poble. Mm-hmm. El mes de maig se li va fer un homenatge i se li ha dedicat una plaça amb el seu nom. I l'alcalde del poble, el Sergi Méndez, va destacar que mossèn Roig sempre ha estat un geni en la seva capacitat d'emprendre projectes amb tanta gent de diversos àmbits i procedències. I també va dir que havia aportat molt de talent al poble. Mossèn Joan Roig té 84 anys i ens explica que no s'esperava aquest homenatge.
Home, bé, però no m'ho esperava. no m'ho esperava i una miqueta incorregut, saps? Però, bé, vaig veure que em volien fer festa, doncs, feu festa. I vam fer la festa tots plegats. Clar, va durar tot el dia, Però bé.
M'encanta.
És que és molt maco.
M'encanta.
Diu, ves, si volíem fer festa, i diu, i va durar tot el dia.
Veus? Fixa't.
No sabem si també es va allargar fins a la nit, però esperem que no. De fet, vam enviar a fer aquesta entrevista tan entranyable al Macià Grau, el nostre company, perquè ell viu a la Selva del Camp, i escolta, li tocava, estava al costat, vam dir Macià.
Macià et toca, eh?
I cal dir que és una entrevista que també la podeu trobar per YouTube, a la web de Catalunya Cristiana, perquè la vam gravar i està penjada en aquesta xarxa social. I va compartir amb mossèn Joan Roig, doncs, una conversa sobre la seva entrega al poble, on va arribar l'any 1978. Ell, de fet, és fill de Felanitx, a Mallorca, i ens explicava que ja havia estat rector de la Nou de Gaià, però a petició de l'aleshores arquebisbe de Tarragona, el Josep Pont i Gol, va ser destinat a Ulldemolins i també a Albarca, un poble del costat. I explica que quan va arribar-hi es va trobar una església, la de Sant Jaume, que necessitava obres, és a dir, la primera actuació que va fer va ser aquesta, la de paleta, podem dir, la de manobra, i amb l'ajuda de la gent del poble va impulsar la renovació. I també va aconseguir recuperar l'orgue de l'església que s'havia perdut durant la Guerra Civil. Anys després, va venir una actuació a l'església per la qual sempre serà recordat, perquè, de fet, moltes vegades es parla d'ell perquè pel tema d'iconografia, perquè ell va demanar a Juan Echenique, que és un mestre iconogràfic, que pintés l'interior del santuari de Loreto i també el presbiteri de l'església d'estil bizantí.
Era un tema que sempre m'ha agradat per la cosa bizantina. Llavors, vaig posar unes icones i vaig fer pintar això a l'estil bizantí i mira, i així està, i per això per tot arreu hi ha algun tret bizantí. Però per què? Perquè m'agrada el tema. I la gent arriba que també els agrada. I com que això no va en contra de ningú...
De fet, mossèn Joan Roig és molt conegut per aquesta també aportació, com diem, d'aquesta iconografia bizantina, i si no hi heu estat a Ulldemolins, us recomanem que visiteu el poble, que és molt bonic, tot l'entorn és molt bonic, no és perquè jo sigui d'aquesta comarca, però sí, soc d'aquesta comarca,
però cal dir-ho,
val la pena.
Ara.
Deixem que es compri una mica cap a casa.
Digues que sí, Carme.
I després també el santuari de Loreto, que és a la portada del Catalunya Cristiana d'aquesta setmana, es veu, no?, mossèn Joan Roig, davant d'aquest santuari tan entranyable de la Mare de Déu de Loreto. I la seva predilecció per l'estil bizantí, diguéssim, que va anar més enllà, i també es pot apreciar les capelles laterals de l'església del poble, l'església parroquial de Sant Jaume, on hi ha un gran nombre d'icones que, de fet, moltes d'elles es canvien segons la festivitat. Altres passions de mossèn Joan Roig són la poesia i els gojos. L'any 63 va escriure els gojos a la Mare de Déu dels Fadrins de Felanitx, del seu poble. I des d'aquell moment ha escrit més de 200 gojos, la majoria per advocacions dels Països Catalans. Els últims que fet són en lloança de la Mare de Déu de Lourdes, que ha escrit a petició de l'Hospitalitat de Tarragona.
Se coneixen des del Concili de Trento. Concili de Trento va passar una cosa, que hi havia unes imatges de la Mare de Déu, que se deia la Mare de Déu dels set goig, de les set alegries, i tot això ho van treure. A Roma degueren dir prou, ja està bé. I ho van treure, i llavors que se va fer a Catalunya, ho van començar el goig.
Cal dir que els gojos són una tradició molt 100% dels Països Catalans de Catalunya. I ell n'és un expert. De fet, a la sagristia de l'església, ell guarda un gran nombre d'aquests gojos, tant d'advocacions al mateix poble com d'altres de la zona, com per exemple Siurana, Prades o Capafonts, on també, de fet, ha exercit com a rector. I en el dia del seu homenatge no va deixar passar l'ocasió ell de recitar davant de tots els presents petits fragments de gojos que va escriure, de fet, expressament per a l'ocasió, dedicats a les devocions de les Mare de Déus del Priorat. Un d'aquests gojos estava dedicat a la Mare de Déu de Loreto.
Unes petites coses sobre les devocions de la Mare de Déu d'aquesta zona. No que n'hi hagués per tothom, però en vaig fer 4 o 5. Per exemple, aquí, Loreto. Mare de Déu de Loreto, ven a l'ombra del Montsant, que acolliu el que us invoca, el jove, el vell i el malalt. El qui es perd, doneu la vida, doneu-li l'esma. El qui cau, deu-li la mà. I tot aquell que es perdia, trobi en vos un caminal.
Escolta, no t'esperaves això, Joan Trias,
eh? No, gens.
Aquell que en vos espera, trobi en vos un caminal. Sí. És preciós aquesta lectura que ens ha fet mossèn Joan Roig d'aquest Gojos a la Mare Déu de Loreto. També cal dir doncs, que té també la vessant de poeta, que ha fet llibres, llibres religiosos, també de patriòtics. De fet, també t'he de dir que la seva cura per la llengua catalana va més enllà, perquè en els seus inicis com a rector va exercir com a professor de llengua catalana a la parròquia i a l'escola. I té una altra vessant, que és la vessant social, la tasca que va dur a terme a Mas del Lluc, una masia situada al costat del Barca, en la qual durant molts anys va acollir persones drogodependents que s'estaven rehabilitant. Ell mateix va dedicar-se a ajudar tots aquests nois que no tenien possibilitats econòmiques per anar a altres centres per a toxicòmans. Ell diu que va començar sense l'ajuda de cap professional, però amb els anys va aconseguir involucrar-hi la Fundació Mambrer de Barcelona, que va portar-hi monitors i psicòlegs. I, de fet, la tasca social va ser remarcada per l'arquebisbe de Tarragona, el Joan Planelles, durant l'acte d'homenatge, que va dir que mossèn Joan Roig us ha donat, va dir als vilatans, a la gent d'Ulldemolins, us ha donat un gran llegat de fe i també la llengua i la literatura catalanes i en el servei als pobres i als marginats, especialment amb la tasca que va fer a Mas del Lluc. Per tant, escolta, un homenatge que li ha fet al poble d'Ulldemolins i que nosaltres des de Catalunya Cristiana ens hem volgut afegir, perquè realment val la pena recollir aquests testimonis de rector de poble, no? De capellà de poble,
sí.
I que fan una gran tasca i que canvien, no? El poble, ajuden, contribueixen, i imagina tota la tasca cultural, la tasca social.
I normalment quan parlem d'església és una tasca que normalment queda a l'anonimat o queda invisibilitzada, no? Està bé posar-ho a relleu com feu aquesta setmana a Catalunya Cristiana.
I escolta, si vols, Joan, podem parlar d'un altre tema.
Vinga.
Que també, mira, seguint de ruta, sortint d'Ulldemolins, ens en podem anar cap a Lleida, si et sembla.
Va, som-hi.
On descobrim el nou orgue de la Catedral de Lleida, que s'inaugurarà el 29 de setembre vinent i que s'està instal·lant sobre el portal de l'Evangeli a l'esquerra de l'altar principal. Molt interessant tota aquesta peregrinació d'aquest orgue. I tu em diràs, per què? Deu ser una cosa, no?, la cosa habitual que es fa. Doncs una església necessita un orgue i el demana construir. Doncs no és el cas. Feia 10 anys que l'orgue de la Catedral Nova de Lleida havia deixat de funcionar, fins aquí tot correcte, però davant de la impossibilitat de rehabilitar-lo i d'adquirir un nou instrument per temes econòmics, perquè tot és molt car, s'ha optat per cercar un orgue d'alguna església o auditori que necessitessin vendre-se'l o cedir-lo.
Doncs està molt
bé. És a dir, van dir, anem a buscar un orgue que no es faci servir en la seva ubicació original. Llavors, el bisbat de Lleida va iniciar l'abril del 22 la recerca de l'instrument. Van tenir la sort de localitzar un orgue de grans dimensions, construït entre els anys 74 i 75, per la prestigiosa casa alemanya d'orgueneria Kleist Orgelbau. I on estava ubicat? Doncs estava ubicat en una sala de concerts de Tòquio, al Japó.
Com?
Ja he captat la teva atenció, eh, Joan?
No.
Esperem que també la gent que ens estigui escoltant s'interessin.
Aquests viatges.
Aquests viatges.
Sí.
Llavors, què va fer el bisbat de Lleida? Va contactar amb aquesta fundació, la Fundació Ueno Gakuen, que és la propietària de l'orgue.
Tens un bon japonès, trobo.
No, si algú ens està escoltant que sàpigui japonès, que em perdoni, sisplau. Tinc un bon accent del priorat, això sí. I després de moltes reunions telemàtiques, la fundació va donar l'orgue al capítol catedral de Lleida. I ja està la casa Kleist Orgelbau, qui s'ha encarregat de dur a terme el trasllat de l'instrument des del Japó fins a la catedral de Lleida. Compte amb un vaixell des del Japó fins a Barcelona, passant pel canal de Suez i d'un trasllat per carretera en tres tràilers. Tot un espectacle per la carretera amb aquest orgue que venia des de Tòquio.
Mare.
Un orgue de tubs d'estètica neobarroca alemanya, que és ideal per a la interpretació de la música de Bach, de Johann Sebastian Bach, i de fet dels mestres barrocs d'Europa del Nord. I el bisbat està en converses amb les diferents institucions públiques, amb fundacions, entitats financeres i amb empreses del territori per aconseguir cobrir una part de la despesa que ha costat doncs, tota la instal·lació i el trasllat del nou orgue. I de fet, són els operaris de la mateixa casa Kleist els que s'encarreguen del procés de muntatge de l'orgue, que encara s'allargarà un mes.
Normal, també.
Normal, s'està instal·lant, però és que després, a més, caldrà un mes i mig per a l'afinació i l'harmonització d'aquest instrument. Si voleu saber tots els detalls, sisplau, llegiu aquest reportatge que ha fet el nostre company, el Miquel Àngel Codina, i que ha entrevistat
podem dir l'artífex d'aquest projecte, que és el Miquel González Ruiz, que ell és assessor del Bisbat de Lleida en matèria urbanística i és, com dèiem, un dels artífex d'aquest pla d'actuació per aconseguir el nou orgue per a la Catedral Nova.
Doncs està molt bé.
Molt interessant.
Està molt bé, Carme, sí, tant. Aquests i altres temes al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana. Carme Munté.
Joan Trias.
Arigato.
Arigato.
Que vagi molt bé, fins la propera setmana.
Si Déu vol.
Ràdio Estel. Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig al rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 6700.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Què passa al món? Amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer.
Minuts i arribarem a 3:15 del matí i déu-n'hi-do el que passa al món. Oriol Vidal Barraquer, què tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Quina setmaneta, eh?
Quina setmaneta, quines setmanetes.
Quines setmanetes, les que portem.
Quin preestiu, diguéssim.
Sí. Un estiu directe, que ja ha arribat amb aquesta calor, que podria ser una de les coses...
Podria ser un tema, no ho és, però...
Anem al primer tema?
Va.
Passem el nòtono d'ayer.
De goña. Clar, és a dir...
Com? No, espera, no. Ah. No, pots començar així, Oriol.
Ah, perdó.
Com trobes tamacles com aquí?
YouTube. De goña canción. És el meu procés, eh? Faig tots els temes
el
i llavors...
El teu procés, eh?
Llavors em poso a YouTube i busco, no sé...
Ho trobo magnífic.
Votar canción.
Hi ha de ser un moment... Sisplau, grava't un dia buscant-me aquestes cançons.
Podria fer un vídeo.
Jo crec que ha de ser un moment màgic.
Podria fer un vídeo, seria divertit.
En fi, va, ara sí, Begoña Gómez.
Begoña Gómez. Una reflexió. És a dir,
sí.
Nosaltres ja sabíem que la campanya a les europees, malauradament... seria una campanya nacional, no?
Sí,
de temes nacionals. Però, clar, que sigui tan nacional, que el focus de l'última setmana de campanya sigui en la dona del president
bèstia,
del govern,
eh?
És bèstia. És molt bèstia, perquè s'acaba la campanya a les europees i tenim la setmana marcada per la decisió del jutjat i per la picabaralla entre el president del govern, el PSOE, i el jutge que porta el cas de Begoña Gómez, per la seva imputació i per... Ha sigut divertit perquè hi ha hagut dues cartes a la ciutadania en dues setmanes, no? La de Pedro Sánchez, la segona carta, i després la del jutge, no? Perquè va fer una interlocutòria aquesta setmana...
Brutal,
que no tenia cap tipus de sentit processal, no? Que era simplement una bufetada...
He vist el jutge pensant a casa seva quines eines tinc al davant per contestar al president del país.
Exacte. Sí, sí. És,
és bèstia, això, eh?
És molt bèstia. És molt bèstia.
Estem arribant a uns nivells molt...
És veritat que aquí a Catalunya estàvem una mica més acostumats, no? A aquesta hiperactivitat judicial... on tenim molts indicis, parlant en termes judicials, de que la motivació és més política que jurídica, no? I ara ho comencen a veure, ho va començar a veure primer el PSOE, el Podemos, no? I ara ho comença a veure també el PSOE, com hi ha un sector de la judicatura que utilitza totes les eines al seu abast per intentar fer política. També és cert que crec que qui més s'està beneficiant de tot això és Pedro Sánchez, de fet, perquè el permet situar-se...
La campanya feta.
Exacte, el permet situar-se en una posició de víctima, centralitza d'alguna manera el vot de les esquerres contra tot el que representa aquesta judicatura més dretana, no? I l'altre element que em sembla interessant és que així com l'última vegada que aquest tema va pujar a la palestra del debat polític, la reacció de Pedro Sánchez va ser fer un amago, perdoneu, de marxar, no? I d'introspecció i aquells 5 dies que van marcar a la primera setmana la campanya de les catalanes, aquesta vegada la reacció ha sigut totalment diferent, perquè la reacció és de fortalesa, i no només això, sinó que s'han dut a Begoña Gómez a un míting, fins i tot, eh? És a dir, que és completament diferent i contrastant molt la reacció d'una banda i l'altra. El dubte raonable i el que sempre és molt difícil de determinar si efectivament això és l'offer o no és l'offer. Jo crec que la posició més raonable, i en la que estic jo, és que, una mica com en el cas de Laura Borràs, diguéssim, crec que és una bona referència. Hi ha una hiperactivitat judicial motivada políticament, però això no vol dir que no hi hagi algun tema que s'hagi investigat sota. Val? Jo crec que aquesta és la posició més sensata que es pot tenir davant d'aquest tema.
Déu-n'hi-do el que està passant amb Begoña Gómez, però deixa'm treure dos elements sobre la taula. El primer, qui no vol pols que no vagi l'era. No només els jutges estan jugant, i això m'ho dic així, amb la llei, sinó que també ho fa la plana política. Tots estàvem convençuts, perquè així es va dir per part dels representants polítics, que el dia posterior a l'aprovació de la llei d'amnistia sortiria publicada al BOE. Això es va dir. I sortirà publicada al BOE. Però passàs les europees. Hi ha una campanya pel mig.
Sí. Home. Hi ha hagut un pas previ que hi ha passat aquesta setmana, no? Que és la publicació al butlletí oficial de les Cortes.
Sí. I ara no n'havíem estat mai tan pendents.
No. Cosa que també fa que siguem poc experts en valorar això, no? Diguéssim, és molt absurd, no sabem quins són els... No estem habituats a mirar els tempos habituals de la publicació al BOE, no? I hem posat el focus en aquestes dues setmanes. Sí, és veritat que tots els polítics juguen amb totes les eines al seu abast, com fa la judicatura.
I parlant d'eines... clar, estem parlant de les europees, hi ha moltes declaracions dels líders polítics i aquest matí hem recuperat una declaració d'ahir d'Alberto Núñez Feijóo que vull que valoris. No et dic res, només vull que la valoris, perquè és que... Tira.
Es elegir entre la apología de la corrupción o garantizarla. Ya sé que cuando se habla de corrupción estos del PSOE se molestan y nos mandan las nubes. Aquí estamos para garantizar la limpieza de la política, la decencia de los políticos y para denunciar la corrupción en España.
Feijóo, ¿eh?
Mare meva.
El Partit Popular, ¿eh?
Tenia aroma de Rajoy, aquesta declaració, no? És a dir, jo crec que si analitzéssim sintàcticament... Si poséssim les frases aquestes a l'examen de la selectivitat, suspendria tothom.
No sé, que em costa molt poc escalfar-me, eh? Però... Al final, que us penseu que som tontos?
Sí.
És que et surt això de dins. Saps què et vull dir?
Sí, us penseu que no tenim memòria, no? Que no tenim memòria. Hem convertit, i jo crec que això passa bastant a tot arreu, però la corrupció, l'ombra de la corrupció, que és un tema prou important,
sí, sí,
no?
Sí.
I és molt important, entre altres coses, perquè la corrupció ataca a la confiança de la ciutadania en les institucions. És a dir, el mal que fa és molt global en la confiança en el sistema, no? Llavors, si l'acabem convertint en una arma llancívola entre partits, no? Que aprofundim en aquest descrèdit de les institucions que és tan perjudicial per la democràcia.
És que has de tenir molt poca vergonya per dir això, eh?
Molt poca, molt poca.
Va, canvia de tema. Va.
Sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant, que tingui sort.
Després del que ha passat amb Llach, no sé si podria cantar allò de
Sucins. Sucins.
Perquè quasi se'l carreguen.
Quasi se'l carreguen. Que tingui molta sort, Lluís Llach, com a president de l'ANC, no? Nou president de l'ANC. Ha sigut tot bastant... De fet, jo crec que l'última elecció i algunes de les últimes eleccions a l'ANC ja van patir d'aquest procés difícil d'entendre que acaba generant filtracions a la premsa i que acaba desacreditant una mica la pròpia institució. És normal que això passés amb Lluís Llach, perquè Lluís Llach no és un candidat de consens. És un d'aquests perfils de l'independentisme amb una hiperactivitat tuitaire al nivell de Donald Trump. No vull dir que el contingut sigui el mateix, ni molt menys.
Però, puente, per no?
Exacte. Però aquest perfil de molts tuits compulsivament, contesta tothom, es posa molts debats, i en els últims anys ha sigut molt, molt, molt proper a Carles Puigdemont i molt, molt crític amb Esquerra Republicana. I l'ANC, que en principi...
Vam fer una entrevista l'altre dia a Gemma Nierga, que va deixar Oriol Junqueras...
Va deixar Oriol Junqueras de volta i mitja.
Sí.
Va dir que votaria sense cap tipus de problema a Junts, a Toni Comín, no? amb arguments humans, que això... fa que sigui un, diguéssim, un mal, no vull dir un mal president de l'ANC, però que fa que no sigui un president de consens. De totes maneres, tot plegat demostra, o crec que és una prova més o un indici més, per ser més prudent, de la situació en la que està el procés, no? És a dir, l'ANC, de les dues organitzacions civils que havien impulsat, acompanyat el procés, que són l'ANC i Òmnium, jo crec que en els dos casos veiem símptomes de que el procés està acabant. En l'ANC, perquè la seva rellevància ha baixat moltíssim, no? Perquè els seus posicionaments cada dia marquen menys l'agenda política, fins i tot dins de l'independentisme, i Òmnium, perquè, com que és una institució més històrica i crec que amb més capital polític, ha pivotat molt i ha canviat molt la seva estratègia, no? I està anant a buscar temes més de consens, recuperant una mica les reivindicacions sobre la llengua, fent apel·lacions que jo crec que són més transversals, no? Com tot el tema de la repressió, i en canvi l'ANC va fent uns posicionaments que diria que molt poca gent s'escolta i que no fan tremolar ni a Esquerra ni, evidentment, a Junts.
Tu creus que pot... fer renéixer el que havia estat l'ANC?
No. No, per res. És a dir, jo crec que... crec que és molt difícil que l'ANC torni a tenir rellevància a no ser que es reprengués el procés, diguéssim. Però vaja, ni el carisma de Lluís Llach, que jo... S'han en compte, perquè Lluís Llach, que és un símbol del moment, de la transició, que és un artista molt estimat, de manera força, diria, transversal al país, no? Que és una figura important de la història i la cultura recents del país, aquests perfils no traslladen bé ni automàticament, ni són capaços de traslladar tot aquest capital humà i social que tenen a la seva activitat política. I, de fet, el següent tema aprofundeix en això.
En fi... Amo sense Llach, tu creus que pot renéixer el que va ser la ANC?
O
s'ha acabat, això?
A mi em costa molt de veure, perquè... És a dir...
No, 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 però... pregunto diferent, eh? L'ANC ha estat ja... en comptes d'eina cívica, eina política, i per tant ha perdut tot el seu sentit?
Sens dubte. De fet, en els moments més àlgids del procés, diguéssim, fins i tot l'ANC, que tenia una capacitat mobilitzadora molt important, que era una de les, diguéssim, de les benzines, per entendre'ns, del procés, fins i tot ja en aquell moment...
El que dic, és... Perdona, igual ho he preguntat malament. Sí. Quan dic política, vull dir polititzada. És evident que un dels objectius de l'ANC és intercedir en la política.
Aquí vaig, però... L'ANC ja era utilitzada pels partits, diguéssim, per, entre Junts i Esquerra, per acusar-se mútuament, no?, de tebis, de traïdors, no?, i això Esquerra ho va estar fent servir molt, no?, amb l'ANC, va utilitzar molt l'ANC per criticar Artur Mas, Convergència, etc.
És tard i vol ploure.
Au, vinga, 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 arriba la trinca, trinca, trinca per salvar l'humanitat.
No sé si sabries fer aquell riure famós de Mainat.
Hosti, no. A veure, tu.
Jo sabria, però no. Josep Maria Mainat.
Au, vinga, 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 arriba la trinca per salvar no la humanitat, sinó Esquerra Republicana. Perquè Josep Maria Mainat s'ha fet militant d'Esquerra Republicana. De fet, en els dies al voltant de l'anunci de la renúncia d'Oriol Junqueras, ja va fer una... no vull dir una amenaça, diguéssim, però ja va anunciar a Twitter, o va fer una pregunta, en principi honesta, a Twitter, als seus seguidors, de si creien que faria bé de presentar-se per liderar el partit, no? I ara sabem que ha fet el pas necessari per poder-ho fer, que és fer-se militant. Passa com amb el cas de Lluís Llach. El carisma, el paper que ha tingut Mainat en la cultura catalana, no és un plug and play, no?, que vol dir endollar i jugar en la política. I, per tant, atenció. I atenció, perquè els partits en moments... Perdoneu, eh?
Pobre. Per salvar la humanitat. Mira, arriba el tècnic per salvar la humanitat.
El tècnic ha salvat la meva gola. Els partits en moments dolents, diguéssim, i de desorientació, com té ara mateix Esquerra, poden caure amb la tentació d'agafar perfils que els poden semblar salvadors de la pàtria, i això no vol dir que els puguin ajudar.
Parlem de més coses, en castellà parlem de más coses.
Probablemente ya
deien que Chavela Vargas no sabien quan cantava si reia o plorava. Crec que a l'independentisme li passa una mica el mateix.
Una mica el mateix. I seguim parlant de coses vintage, perquè a Artur Mas se li ha oblidat otra vez que la seva reivindicació històrica i tossuda sobre la llista única és una cosa que només vol... Junts, diguéssim, no? Que només solo Junts la quiso, no? Per què? És a dir, per quin sentit té que aquesta setmana Artur Mas torni a posar sobre la taula la llista única entre Esquerra i Junts de l'independentisme? En un moment en què, Esquerra té molt pocs incentius per negociar la seva participació en una llista perquè té un molt mal resultat electoral en les últimes eleccions i, per tant, això el situa en una posició de força negociadora molt, molt baixa. Per tant, Junts podria dir-li, mira, la primera posició que tindrà serà la número 4 a la llista, no? Per tant, té molt pocs incentius. I després, sobretot, per fer què? És a dir,
És una cosa que ningú està explicant, eh?
No, perquè ningú l'està explicant, perquè ningú té la resposta. Però si tu has d'unir dos partits que... És a dir, quan es va fer Junts pel Sí, no? Entre Esquerra i Junts, o entre Esquerra i Convergència, ja hi havia en aquell moment unes sospites de que la cosa seria difícil. Però, clar, després de tots aquests anys tenim la certesa de que no s'aguanten, de que no es poden ni veure, de que no poden governar junts. I si no poden governar junts, tampoc poden anar junts a una llista, sobretot si no hi ha un projecte molt, molt fort i molt cohesionador com era l'1 d'octubre. Però ara no tenim cap 1 d'octubre a l'horitzó. Per tant, jo no entenc la insistència amb la llista única.
Està de temps, un minut i mig?
Va.
Sí? Una cosa.
No quiero estar sin ti.
Rosana, una de les grans.
Rosana, una de les grans, perquè si tu no estàs aquí no votes. Això és el que li ha dit el Constitucional a Lluís Puig i Carles Puigdemont en relació al vot telemàtic que van fer fa... no? Jo crec que era la passada sessió d'investidura, sí. I ha anul·lat aquella delegació de vot.
Però, Raia, perquè fas titulars d'esports en plena política.
Què et sembla?
M'agrada molt.
Què et sembla? Coses divertides o curioses d'això. Això ve d'una petició del PSC d'aquell moment, que probablement en aquest moment no hagués fet. Mm-hmm. Dificulta la posició del PSC ara per arribar a consensos i acordar la mesa. Està per veure quin efecte tindrà aquesta sentència en el que passi dilluns. De fet, Esquerra ja ha dit que la seva representant a la mesa d'edat acceptarà els vots de Puigdemont i Puig.
Ai.
Però tornem a estar en una d'aquelles
situacions.
Exacte, on érem. Oh, deixa'm afegir, puc afegir una cosa
divertida?
Ja s'ha decidit la distribució d'escons al Parlament i canvia una cosa des de fa molts anys, i és que tornem a dos blocs que són Esquerra i dreta, no independentisme i no independentisme.
Correcte.
I perdó.
Ho deixem aquí.